Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui amb la prèvia del clàssic com a argument principal del programa. Reial Madrid i Barça, que es veuen les cares demà a partir de les 9 de la nit a Valdebebas, en un partit que no serà definitori, però que pot marcar el tram final de la temporada. El que guanyi veurà com es multipliquen les seves opcions de ser campió. Recordo que el Barça li treu només 2 punts al Reial Madrid a la classificació i està un per sota de l'Atlètic de Madrid, que visitarà el Betis diumenge sense Luis Suárez ni Llorente. El Barça, Piqué i Sergi Roberto han entrat a la llista de convocats, que és de 23 futbolistes. Al Real Madrid es confirmen les baixes ja conegudes de Sergio Ramos, Varane i Carvajal. Hazard, finalment, tampoc ha entrat a la llista de convocats. Sentirem a Ronald Koeman i a Zidane. I hi ha hagut canvi d'àrbitre. Gil Manzano substitueix a Mateu Laoz, designat inicialment pel partit, però que ha causat baixa per lesió. La jornada 30 primera comença avui amb un Huesca-Elx, partit clau en la lluita per evitar el descens. A segona es presenta també apassionant la jornada pel que fa als equips catalans. L'Espanyol rebrà el Leganés diumenge, duel de zona alta. El Girona visitarà demà el Rayo, cita clau per les places de promoció i descens. Atenció, que s'ha lesionat Ramon Terrats i el Girona ha comunicat 2 positius per Covid. I diumenge el Sabadell rebrà el Cartagena, 2 equips que estan ara mateix en zona de descens. Cas Diakabi ho va avançar ahir a la nit i s'ha confirmat el nostre company Isaac Fouto. La Lliga ha tancat la seva investigació sobre el presumpte insult racista de Juan Cala sense haver trobat proves concloents i ha compartit aquest informe amb els clubs implicats i les autoritats corresponents. Dia important, històric, fins i tot podríem dir, pel bàsquet blaugrana. Avui Pau Gasol tornarà a jugar amb el Barça. Seran el Barça-Bayern d'Euroliga. Ahir el Real Madrid va obtenir la classificació pels play-offs, derrotant el Fenerbahçe per 67 a 93. A més, els blancs evitaran el Barça als quarts de final. El rival del Barça serà o el València o el Zenit. El Brest-Bielorrus serà el rival del Barça d'handbol als quarts de final de la Champions, després d'eliminar el Zaporozhye. Els partits, el mes que ve, amb el partit de tornada que es disputarà al Palau Blaugrana. En hoquei patins ja tenim en marxa la fase de grups de l'Eurolliga a Portugal. Tenim en joc el Porto Noia. Estem a la segona part d'aquest partit. El marcador ara mateix empat a 3, quan queden 19 minuts perquè s'acabi l'enfrontament. A les 6 tenim l'Sporting de Portugal Reus i a les 9 de la nit el Barça Liceo. En golf, al Masters d'Augusta, l'anglès Justin Rose és el líder, després de la primera jornada amb un 7 sota par. John Ram va signar el par del camp i Sergio García un 4 per sobre. I tenim en marxa també la jornada de quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Anem cap allà amb el Juan Arias. Juan, com estan les coses? Endavant.
¿Qué tal? Muy buena tarde, Majori. Ya tenemos 2 equipos clasificados para semifinales. El Mataró, que ha eliminado al Terrassa 12-10, y el Mediterrani, que ha hecho lo propio, ha palizado al Rubí por 17-2 a las 4. El principal favorito, Sabadell, se enfrenta al San Feliu, y más tarde cierra la jornada de cuartos el Sabadell contra, perdón, el Sant Andreu contra el Catalunya.
Tornem més tard. Gràcies, Juan. Avui farem el debat del clàssic amb el David Bernabéu i el Ciro López i les preguntes del dia a Sports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us demanem la travessa del clàssic. Aposteu per la victòria del Real Madrid al 31%, per l'empat l'11% i per la victòria del Barça al 58%. En clau espanyol, us demanem la travessa de l'Espanyol Leganés de diumenge. Aposteu per la victòria de l'Espanyol al 59%, per l'empat al 22%, per la victòria del Leganés al 19%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 10 minuts de les 3 de la tarda, la pilota del clàssic ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, paga solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem i anem de cara amb la prèvia del Clàssic, que és dia de molta informació, de declaracions, i com sempre també buscarem opinions diverses sobre el que pot passar demà a partir de les 9 de la nit a Valdebebas. Comencem amb l'última hora del Barça, amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Estàvem molt pendents aquest matí, al voltant de la una del migdia, de l'aparició de la llista de convocats de cara al partit de demà. Sobre la una ha sortit i el primer que hem fet és mirar si estava Piqué o no en aquesta llista, i Piqué està a la llista de convocats.
Apareixia el número 3 de Gerard Piqué i el seu nom en la llista de convocats de Ronald Koeman. Ha entrat finalment a la convocatòria. Avui s'ha tornat a provar per segon dia consecutiu a l'entrenament amb els seus companys. Gerard Piqué ha notat una milloria en les últimes 48 hores. No està al 100%, però viatja demà a Madrid amb l'expedició. Torna Sergi Roberto. A ell sí que l'esperàvem. Està totalment recuperat de la seva recaiguda muscular a la cuixa dreta. De fet, entre lesió i recaiguda i coronavirus, tot junt, ha estat 4 mesos fora, 4 mesos i una setmana. S'ha perdut 30 partits Sergi Roberto. També hi és Antoine Griezmann, que hi era pare per tercera vegada, però ja et deia que no tindria cap problema per entrenar, i està entre els 23 convocats. Només es queden fora els 3 lesionats, Neto, Sofati, Coutinho, el descartat Mateus Fernández, inèdit, i del B hi són els 2 habituals, Mingueza, que s'ha convertit en titular, i l'Aix Moriba, que està tenint molt protagonisme, a més dels 2 porters, perquè Neto continua en la infermeria.
Al cap de mitja hora, aproximadament, d'aparèixer aquesta llista de convocats, Ronald Koeman ha donat la roda de premsa, avui no a la Ciutat Esportiva, sinó a la Casa Seat, al centre de Barcelona, i una de les primeres coses que ha hagut de comentar, evidentment, és com està Piqué de cara al partit de demà.
És que és el nom del que tots n'estem pendents des de fa 72 hores. Gerard Piqué, des que el dimecres anava a la Ciutat Esportiva en dia festiu per exercitar-se en solitari. A Koeman li hem preguntat directament per si ell prefereix jugar amb Piqué, tot i no estar al 100%, per l'experiència que pot aportar en aquest tipus de partits. Si prioritza demà la veterania, la seva trajectòria, el seu estat físic, que no és l'òptim. Koeman no ha estat categòric, però ni molt menys ha descartat a línia Piqué.
Bueno, para mí siempre es mucho, depende del momento del partido. En principio, para mí cualquier jugador tiene que estar perfecto, en condiciones perfectas, físicamente, mentalmente, muy importante. Pero sí hay jugadores en el equipo que por su personalidad, por ser capitán de este club, yo creo que importante estar en esos partidos.
Llegint entre línies, no sé què pensar, Helena, eh? Potser la balança s'inclina una mica més cap al sí que cap al no, però no ho sé.
Que a mi em crea l'atenció que digui Koeman que ell sempre vol les jugadors perfectes físicament i mentalment per afrontar qualsevol partit, però que hi ha alguns enfrontaments que són diferents i que la personalitat, la capitania, pot ser un plus. I això, tot i que ell no és contundent i no ha respost de manera clara, ens pot portar a pensar que potser Piqué, el 80%, li serveix més a Koeman en un clàssic que un futbolista que estigui en plenes condicions.
És que estem davant d'un partit molt important, ho ha dit Koeman. No serà decisiu, però sí pot marcar el tram final de la Lliga.
Amb aquest partit queden 9 jornades. Un cop hagi passat el clàssic, quedaran 8 partits. I se li ha preguntat a Koeman si creu que el títol de Lliga passa per guanyar demà el clàssic a Valdebebas. Això responia el tècnic.
Bueno, el resultado en principio no es decisivo, porque después del partido de mañana nos faltan muchas jornadas todavía, donde cualquier equipo tiene complicados de ganar todos sus partidos, pero sí es verdad que el momento en la Liga, que estamos luchando, como he dicho antes, por el primer puesto con Atlético de Madrid, y claro que el equipo que gana yo creo que da un moral importante para seguir.
Zidane ha dit més o menys el mateix, després l'escoltarem. Ha trobat en aquestes últimes jornades o en aquests últims partits, Helena, la fórmula Ronald Koeman amb aquesta defensa de tres centrals. Fa pinta que això no ho tocarà de cara a demà, no?
Jo crec que no. De fet, ha mantingut els mateixos jugadors i el mateix dibuix en els últims quatre partits. Ell està content en com ha evolucionat l'equip. Ha dit que ha millorat l'efectivitat, també la defensa, que li agrada aquest sistema, però que també, de fet, l'altre dia contra el Valladolid, al descans va passar una defensa de 4 i va acabar satisfet, perquè la reacció va arribar just després del descans, en aquella segona part. Veurem què fa demà Koeman. Jo crec que li donarà continuïtat al dibuix, però el que tinc claríssim és el missatge que li donarà als seus jugadors abans del Clàssic, perquè si no quedava clar, si no ens quedava clar, la consigna al vestidor ens l'ha repetit dues vegades avui en sala de premsa, i és aquesta.
Bueno, como contra cualquier oponente que estás analizando su calidad, dónde tienes que vigilar, dónde qué jugadores que no pueden tener espacios para atacar, no tener muchas pérdidas de balón, porque Madrid es un equipo que juega muy bien a contraataque, con gente rápido, entonces... Claro que, como cualquier partido, ¿eh? Por eso he dicho antes que tenemos que hacer nosotros mismos, nuestras ideas, no hay que cambiarlo porque al contrario se llama Madrid. Yo creo que hay que pensar en tú mismo, respetar al contrario y seguir en la línea que hemos hecho últimamente.
Molt bé. Després, dos factors externs, si tu vols, el que són els equips, que un d'ells és l'àrbitre, Helena, que hem tingut novetats, ho comentarem de seguida també. Al final no xiula Mateu Laoz, al final pitarà Gil Manzano.
Avui hauràs de preguntar què pensa el vestidor del Barça de Gil Manzano, per les 8:30.
Segur.
El que sabem és el que pensa Koeman sobre el canvi d'àrbitre de demà. Ha mostrat el seu màxim respecte cap a l'arbitratge dels dos, deixant clar que ells no han d'estar pendents de si es lesiona Mateu Laoz i passa a arbitrar Gil Manzano, perquè el qui xiuli no els hi ha d'afectar, sinó que el que han de fer és estar pendents d'ells mateixos, de sortir demà a fer el millor partit.
Yo creo que siempre cualquier árbitro que pita un partido es un árbitro honesto que pita que él ve, además tiene la ayuda del VAR. Entonces, para mí tampoco me importa mucho, porque como el árbitro que estaba para pitar el partido de mañana, que no puede pitar por lesión, es un muy buen árbitro, y lo que pita mañana también es un muy buen árbitro. Y yo creo que nosotros como equipo, como Barça, tenemos que estar pendientes de nosotros mismos y no tenemos que estar pendientes de un árbitro. El árbitro hace su trabajo el mejor que pueda hacerlo.
El Clàssic, com tothom sap, que jugarà a Valdebebas, no al Santiago Bernabéu, no li dona molta importància, a diferència de Klopp, a aquest factor Ronald Koeman, no?
De fet, avui Koeman li ha dedicat molts elogis al Real Madrid. Diu que no està d'acord amb les crítiques que rep l'equip, que és un gran club, que té un gran entrenador, uns jugadors impressionants, que arriben en un gran moment. I s'ha desmarcat de l'opinió de Jürgen Klopp sobre el que va dir, no?, que jugar a Valdebebas és com fer-ho en un camp d'entrenament. Koeman no ha pogut ser més respectuós amb el seu rival de demà, amb el Madrid.
Bueno, yo creo que es un poco desprestigiar a este club grande como es Real Madrid, porque yo creo que han cogido el momento de hacer obras en su campo, en su estadio. Complicado es jugar sin público, y sin público en cualquier campo. Y yo creo que ellos están acostumbrados a jugar en este campo, los contrarios saben antes que tienen que jugar en este campo. Y no hay que pensar más, y yo creo que no es un tema importante para mí. El césped seguramente va a estar muy bien para jugar bien al fútbol, y yo creo que es eso más importante.
Molt elegant, Ronald Koeman, amb el Real Madrid. Ara bé, he deixat un recadet, perquè en el clàssic de la primera volta, ja sabeu que el Barça va perdre 1-3 al Camp Nou, i ha tornat a recordar que el Barça es va equivocar amb el penal que li van xiular a l'Englet. Bé, de dos noms propis també ha dit que espera que Messi sigui decisiu, i també Dembélé, que ja ho va ser, per salvar els tres punts in extremis contra el Valladolid. Sobretot ha insistit que han d'aprofitar l'1 contra 1 i la velocitat del francès, que l'altre dia s'escoltaven crits ja a la segona part de balones a Dembélé, hay que buscar a Dembélé, todo el mundo que le pase el balón a Dembélé. O sigui, es va convertir en l'home clau del partit, i des de la banqueta els Koeman i l'estaf tècnic els demanen als seus jugadors que busquessin sobretot la velocitat del francès.
Arriba l'hora de fer la Loto Koeman. Com dius?
Home, Dembélé segur que hi serà, i Messi també, A veure.
El tema és si estarà Piqué o no, aquest, aquí puc veure.
Sí. Era per assegurar-me el tret ja. Porta 4 partits Koeman repetint el mateix 11, el mateix dibuix, i en els tres últims ha tingut Araujo i no li ha donat entrada, l'ha deixat a la banqueta. Sí que l'ha fet entrar a la segona part perquè tingués minuts. L'únic dubte que tinc és aquest: Araujo, Piqué en lloc de Mingueza. És que també poso Araujo jo aquí en la travessa.
T'has de mullar, com dius, t'has de mullar.
Va, ja, m'he de mullar, doncs sí. Escolta, mira, deixo a Piqué a la banqueta. No sé, el deixo a la banqueta, demà segurament serà titular, però em mullo. I la meva aposta és Ter Stegen a la porteria, Araujo, De Jong, Lenglet en defensa, els tres centrals, Dest, Alba, Busquets, Pedri, Griezmann, Messi, Dembélé.
Perfecte, doncs a veure què fa Koeman.
Tu et mulles o no, Bati?
Jo crec que Piqué... És que no ho sé, és difícil.
No, t'has de mullar, t'has de mullar.
Jo crec que serà titular.
Va, perfecte. Doncs mira, el 50%. Ho encertes tu o encerto jo?
Així Esportscope encerta.
Així Esportscope, exacte. I ara serà, ara no serà ni l'un ni l'altre,
sí.
I ni Araujo ni Piqué, i quedarem tots ben retratats, exacte.
Condis, que vagi molt bé demà.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Busquem ara una primera opinió. Hem demanat avui a alguns companys, veus importants dels esports a la COPE, gent de diferents punts geogràfics d'Espanya, gent que s'ho mira des de fora, com veuen el clàssic de demà. Comencem des del sud, des de Sevilla, amb el José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Es cierto que los dos equipos llegan en buena dinámica ganadora al partido y posiblemente en el mejor momento de la temporada, después de una primera parte de campeonato bastante mala, bastante irregular. Pero yo tengo la impresión de que siguen siendo equipos que internamente tienen bastantes dudas, ¿no? Y que no acaban de ser fiables, ni equipos redondos, ni equipos de los que puedas decir, bueno, pues sí, llega mucho mejor uno que otro. A mí el Madrid me parece que es un equipo que no ha roto todavía esta temporada, que tiene dificultades defensivas, que arriba no acaba de tener una gran pegada, pese a tener un futbolista superlativo como Benzema. Y viniendo de un gran partido, como hizo ante el Liverpool, no me parece un equipo absolutamente fiable, insisto. Y tampoco el Barça, que hasta el parón estuvo bien, que hasta el parón estuvo sacando los resultados y dejando ratos de fútbol bueno, pero por ejemplo le vi ante el Valladolid retomando viejos vicios de escasa circulación de balón, de poca intensidad, incluso de tener poca chispa. Así que me da que se junta mañana en el Clásico dos equipos con muchísimas dudas, y a mí me da que esto puede romper en mucha igualdad y en un empate, que pueda aprovecharlo el Atlético de Madrid para dar un apretón más en la Liga y volver a meter distancias a los dos.
Veremos, Oliva, gracias. Fem una pausa y estem a Madrid.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Daihatsu, equipos con un diseño elegante y un buen equilibrio entre consumo y confort.
Además te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Saludo al José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Hem escoltat ja Ronald Koeman. Volem ara escoltar Zidane. Què ha dit?
Doncs poquetes coses del Barça, poquetes coses del partit en si i alguna coseta respecte a la transcendència. Per exemple, un Zidane que ha volgut defensar aquest concepte de que ni una victòria del Madrid ni una derrota serien definitives de cara al desenllaç final d'una lliga que ell preveu s'haurà de lluitar fins a la darrera jornada.
No. No, y de todas formas no estoy pensando en eso. Nosotros estamos pensando en preparar el partido y jugar y darlo todo. Y la consecuencia la veremos al final del partido. Es verdad que la repercusión no es la misma y lo sabemos, pero el partido es lo mismo. Son tres puntos y nosotros lo que queremos y es lo que vamos a intentar hacer es ganar el partido.
Ha tornat a insistir que aunque el Atlético de Madrid, que es el líder, es qui porta la ventaja. Si juga Messi, que jugarà, igualarà en clàssics disputats a Sergio Ramos, que recordem està lesionat. Podria ser l'últim clàssic de Messi, si és que no renova amb el Barça. Podria haver estat la darrera oportunitat de Sergio Ramos a disputar un clàssic. Zidane aposta per tornar-los a veure tots dos, un de blanc i un altre de blaugrana, amb més edicions del partit de la màxima.
No, ojalá que no. Ojalá que no, no va a jugar mañana. Es una pena, pero no. Espero que se quede aquí, como tú sabes.
¿Le gustaría que fuera el último clásico de Messi? ¿O si por el contrario le gustaría que renovara y se siguiera enfrentando a ustedes tampoco, en el futuro?
Tampoco. Que se quede en el Barcelona, está bien ahí.
As, Carlos Forjanes.
Y también para la Liga Española.
I un nom propi, Vinícius Júnior, l'heroi del partit contra el Liverpool, molts focus posats en ell. Zidane ha volgut una mica apagar l'eufòria al voltant del punta brasiler.
Bueno, nosotros estamos disfrutando de Vini, estamos contentos con él, trabaja, es muy joven, pero hay que dejarlo tranquilo también, ¿sabes? No hablar mucho de lo que... De todas estas cosas, que va a ser mejor que esto. Y él está tranquilo, y eso me alegro, porque al final mucho ruido, pero él está centrado en lo que hace y lo que tiene que hacer es seguir con lo que estás haciendo.
Són els principals titulars que ha deixat aquest matí la roda de premsa del tècnic del Real Madrid, Zinedine Zidane. Busquem ara les novetats esportives de l'equip blanc, Melchor Ruiz. Madrid, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, tenemos lista de convocados ya, ¿no?
Sí, son 19 los hombres que ha convocado Zinedine Zidane para el partido de mañana y la duda estaba en saber si iba a entrar o no Eden Hazard. Pues finalmente el belga no está en esa lista de 19 convocados que acaba de hacer oficial el Real Madrid hace unos minutos, así que el belga se va a quedar sin poder disputar todavía su primer clásico. Las bajas son Sergio Ramos, Carvajal, Eden Hazard, en este caso por decisión técnica, al entender que no está todavía en condiciones, y Varane, que dio positivo en la previa del Liverpool. Así que, pues prácticamente con lo mismo que convocó para el Liverpool. En aquella ocasión estaban tanto Chus como Arribas del Castilla. En esta ocasión se han quedado los dos fuera, así que esos son los 19 convocados.
¿Crees que va a repetir el 11 de Liverpool?
Esa es la gran duda. Si los jugadores, como me dicen, han recuperado bien, porque ya sabes que en este momento es importantísimo recuperar bien, yo apostaría por ellos, aunque dejo una mínima posibilidad que pueda reforzar ese centro del campo con un hombre más, y ahí tendría dos opciones, o Fede Valverde o Marcelo, incluso con aquella defensa de tres que puso metiendo a Marcelo en el centro del campo, aunque yo apostaría más por el uruguayo. Pero en principio yo apostaría, si tengo que apostar, más por el 11 de Liverpool, sin ninguna novedad.
¿No lo recuerdas a ver, para cerrar, Mel?
Sí, Courtois en la portería, con Lucas Vázquez en el lateral derecho, con Ferland Mendy en el lateral izquierdo, con Militao y Nacho como pareja de centrales, Casemiro, Kroos, Modric, por una banda Asensio, por la otra Vinicius y arriba el que seguirá ejerciendo de capitán, el francés Karim Benzema.
El posible 11 del Madrid para mañana. Mel, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo y bona tarda.
Bona tarda. Ja sabem com estan els equips, Gil. Ara toca parlar del tercer element, de l'àrbitre, que en principi havia de ser l'amic Mateu Lahoz, però s'ha lesionat i finalment xiularà, ho hem sabut aquest matí, Gil Manzano.
Et quedarà xula la peça, de les 20-30 de Deportes Cope. Sí, perquè en el canvi hem perdut experiència, rànquing i equilibri. Experiència, hi ha una cosa que no es pot tocar. Mateu té 44 anys, Gil Manzano 37. Mateu ha xiulat 83 partits amb Barça i o Madrid com a protagonistes, Gil Manzano 61. Però és que en el rànquing, si preguntes a Pedro Martín, et dirà Mateu Lahoz és el 2 i Gil Manzano el 12. Pots dir moltes coses de Mateu, però els seus números amb Barça i Madrid pel mig són molt semblants. Ha xiulat 42 partits al Barça, 41 al Madrid, i els percentatges de victòria són molt similars. 69% de victòries Barça, 70% Madrid, entre les dues, entre les competicions, les tres competicions, Lliga, Copa i Supercopa d'Espanya. Si vols trobar puntetes que desequilibrin aquesta balança, li aixecaries a Mateu la final de Copa de València, el 2-1, amb aquell gol de Bale, i una victòria del Madrid a la Supercopa, i el fet que en targetes vermelles ha expulsat a 4 jugadors del Madrid per 6 del Barça. Gil Manzano ha xiulat 27 partits al Barça, però 34 al Madrid. I atenció als percentatges. Percentatge de victòries del Barça, 55% entre les tres competicions. Percentatge de victòries del Madrid, 79%. 55 contra 79. I atenció al factor disciplinari. 3 targetes vermelles al Madrid, i Gil Manzano, recordem, a més d'expulsar Messi a la Supercopa d'Espanya, la primera i única expulsió de Messi a la seva trajectòria esportiva, li hem de carregar l'expulsió de l'Englet en aquell Barça-Girona, l'expulsió de Neymar, temporada 16-17, expulsions de Sergi Roberto i Suárez a la Copa, la temporada també 16-17, i una targeta vermella a Dani Alves. Molt desequilibri en les vermelles entre Barça i Madrid amb Gil Manzano al xiulet.
Doncs a Gil Manzano li hem de desitjar exactament el mateix que li desitjàvem ahir a Mateu Laoz, que demà tingui sort i, sobretot, encert. Una segona opinió, companys que s'ho miren des de fora, ara des de l'est, des de València. Hugo Ballester, hola, Hugo.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Yo creo que hay un antes y un después en el Barça, tras el partido de vuelta en Copa frente al Granada. Allí vimos, sin duda, la mejor versión del equipo de Ronald Koeman. Y luego ha tenido momentos brillantes, como frente al Sevilla o la Real Sociedad. Ha crecido mucho De Jong, se ha confirmado Pedri y en ataque todo sigue girando en torno a Messi, con algún chispazo, eso sí, de Dembélé. Además, el equipo defiende mejor y yo creo que todos estaremos de acuerdo que sabe que es su momento. El Madrid, por su parte, llega tras dar un golpe sobre la mesa en Europa contra el Liverpool. Es innegable que es su competición, pero al margen de eso también hay que apuntar que se le está viendo mucha más seguridad defensiva y convicción en ataque con la irrupción, por ejemplo, de Vinicius en los últimos encuentros. Jugar en casa le da cierta ventaja a pesar de que no haya público, pero es un clásico y puede pasar cualquier cosa. Futbolísticamente hablando, creo que llega algo mejor el Barça. No espero un gran espectáculo porque entiendo que ambos equipos saldrán a protegerse y la clave para mí va a estar en quién domine el centro del campo. Seguro que es un partidazo, no con mucho espectáculo, insisto, pero sí entre dos grandes equipos de nuestro fútbol.
Gràcies, Hugo. I una cosa més, abans del debat, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ganes de volver a veros, eh? Demà la Porta torna a Madrid per un clàssic.
Sí, arribaran a Madrid a les 12:20 del migdia i aniran directes a l'hotel Eurostars de Mirasierra. No hi haurà dinar de directives, mesures anti-Covid, és els temps que toquen viure, així que tota l'expedició del Barça dinarà a l'hotel. Qui formarà part? Doncs bé, pel que ha pogut saber aquesta emissora, Sportscope, de la directiva aniran 5 membres. El president Joan Laporta, el vicepresident primer i esportiu Rafael Juste, també la vicepresidenta institucional i primera portaveu del club, Maria Elena Fort, el secretari de la junta directiva, Josep Cubells, i el vicepresident de l'àrea de màrqueting, Juli Guiu, que per cert, com a curiositat, aquest matí estava presentant el festival Cap Roig, del que és director, i torna després de l'impàs de la pandèmia. Dels executius, està previst que viatgin el director de futbol, Mateu Alemany, el secretari tècnic, renovat dues temporades, Ramon Planes, i per descomptat també el director de Relacions Institucionals, Guillermo Amor. Podria ser també que ho fes el director executiu Òscar Grau i qui ha de ser el nou director executiu, Ferran Reverter. Penseu que el dia següent hi ha clàssic de l'ACB, així que part de l'expedició serà també al Palau amb directius que no viatgen a Madrid, com és el cas del vicepresident econòmic, Eduard Romeu, que ha viatjat algun cop ja amb el primer equip de futbol, o Miquel Camps, que és vocal de la directiva. Aquesta expedició aterrarà diumenge a Barcelona, a les 2 de la matinada, arribaran després del clàssic, i com a curiositat, demà farà 11 anys de l'últim clàssic de Joan Laporta com a president del Barça, el 10 d'abril de 2010, on va guanyar el Barça 0-2 al Santiago Bernabéu.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
3:34, pausa i el debat, avui amb el David Bernabéu i el Ciro López.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, obrim debat a Esports Cope quan passen 35 minuts de les 3 de la tarda. Estem trucant al David Bernabéu i saludem, podem saludar ja el Ciro López. Hola, Ciro, bona tarda.
Hola,
què tal?
Hola, bona tarda, com estem?
Com anem?
Bé, molt bé.
Preparat. Preparat pel clàssic?
Sí, molt preparat.
Què t'ensumes? Quina sensació tens?
Bueno, jo crec que és un partit molt obert, o sigui, sensacions pel cor, jo crec que guanyarà el Madrid, però en el cap jo crec que serà un clàssic molt igualat. Que arriben els dos molt similars, no? De forma. Jo no conto el partit del dilluns. Si comptes el partit del dilluns del Barça, pues seria més favorit al Madrid. Però jo miro més la trajectòria del Barça en els últims dos mesos i miro també la trajectòria del Madrid en les tres o quatre últimes setmanes. Llavors jo crec que és un dels clàssics més igualats a priori. Després pot passar moltes coses, no?
Sí, sí. Ja tenim per aquí el David Bernabéu també. Hola, David, bona tarda.
Bona tarda, no m'has avisat que em poseu del Ciro, eh?
Perquè he volgut que te'l trobis ja, te'l trobis aquí.
No he pogut preparar-me la tàctica, però vaja, improvisarem.
Tens por ja, David?
No. Home, possible, home, possible. I menys a la Lliga, que és la competició que domina el Barça els últims anys.
Ah, clar, molt bé.
Com ho veus, David, d'entrada, com ho veus?
Jo crec que és un partit obert, igualat, perquè... No tinc la sensació de que els dos equips siguin fiables al 100%. El Barça ha millorat moltíssim, però haig de dir una cosa. Per mi és el tercer partit veritablement important que jugarà el Barça a Koeman aquesta temporada. El primer va ser la final de la Supercopa, una final contra el Athletic Club, i el segon va ser l'anada contra el Paris Saint-Germain al Camp Nou. I en cap dels dos l'equip va ser valent. Després sí ho va ser contra el Sevilla, la millora els últims mesos és evident, però aquest serà el tercer partit terminal per a... entre cometes, no? Perquè és veritat que encara que el Barça perdés aquest partit, doncs no estaria escartat pel títol ni molt menys, però sí que és un partit que pot donar un cop sobre la taula. I en els dos partits que he esmentat anteriorment, el Barça, insisteixo, no va ser un equip que anés a buscar el rival, va ser un bloc mig baix, poruc, amb poca ambició, amb poca convicció, i jo espero, sincerament, que Koeman sigui capaç de transmetre als futbolistes que anaran a buscar el Madrid des del primer minut i que tot el que sigui especular amb el resultat perquè un empat et podria anar bé és un error, no? Per tant, recordant, parafrasejant a Guardiola abans de l'avançada del 2-6, quan li van preguntar això i va dir que ells entenien que havien d'anar a agredir el Madrid des del primer moment futbolísticament, doncs jo crec que Koeman ha traçat el mateix. El Barça ha d'anar a buscar la victòria i ha d'anar pel rival des del minut 1, però crec que és un partit obert, està clar.
Això, Ciro, ho començarem a veure quan rodi la pilota o fins i tot una mica abans quan veiem les alineacions, no? Jo crec que al Madrid les coses estan bastant més clares, és molt possible que Zidane repeteixi el mateix 11 que va derrotar el Liverpool. Però veurem amb el Barça de seguida si, per exemple, De Jong està a la defensa o està al mig del camp i per aquí podem començar a tenir alguna pista de què té el cap Koeman pel partit, no?
Sí, igual sí. Igual... Perquè jo moltes vegades no penso en els jugadors que surten, sinó en els plantejaments, no? Un equip pot ser molt ofensiu amb gent en principi que semblen defensius, de jugadors defensius, i pot ser molt defensiu amb jugadors molt d'atac. Per què? Perquè si tu fas un plantejament d'esperar a l'equip contrari a darrere, pues no importa molt que hi hagi jugadors molt ofensius. Llavors, jo crec que en el cas del Barça sí és veritat que la posició de Jong i de algun altre jugador pues marca molt, no? Quina és la idea que pot tenir el Ronald Koeman en el partit. I en el Madrid és una mica més previsible, no? És un equip més previsible, és possible també perquè no tingui jugadors, entre cometes, tan polivalents com pot tenir el Barça, no?
Però la batalla o la clau de vida estarà al mig del camp. Això sembla bastant clar, no? Qui guanya al mig del camp s'emporta el partit.
Jo crec que és bastant evident, això. Jo el que espero és que Koeman ho tingui clar, això, a l'hora de plantejar el partit. I que sàpiga que allà és on es dirimirà el partit. El Madrid en aquests moments té els dos migcampistes més dominants d'Europa. Encara que tinguin ja els dos una edat, són Kroos i Modric.
Estan molt bé, ara.
Són futbolistes que en els grans partits són dominants. Passa el mateix que passava Xavi Iniesta. O sigui, són jugadors que si tenen la pilota és molt difícil. Aleshores, jo crec que el Barça en aquest sentit és un equip encara més per fer que en el Madrid, i per tant Koeman ha de decidir on vol que jugui això. Jo crec que el Barça necessitarà ser un equip curt, un equip junt, que sigui capaç de jugar tant contrari, que tingui molta gent pel mig. Molta gent, vull dir, que Busquets, a Pedri, i els dos carrilers, si juguen tres al darrere, doncs li sumi De Jong i un altre migcampista, que és Messi, a rebre moltes vegades. Però si tu ets capaç d'ajuntar cinc futbolistes al mig, que s'ajuntin, que s'associin, que es trobin, aquí Modric i Kroos poden patir, perquè si tu tens la pilota i ells han de fer quilòmetres, doncs ja no és el mateix. Però clar, això ho dictaminarà la decisió que prengui Koeman amb De Jong.
Sí, sí.
Jo no dic que el Barça no pugui ser un equip ofensiu si De Jong ajuda a la sortida de la pilota com a tercer central. Però a mi em sembla que en el partit, a priori, com a mínim ho sembla, el partit de demà és necessari al mig. I després està el tema de Piqué, que jo, sincerament, el reservaria. Perquè, clar, a l'alineació de donat l'Helena, per exemple, desapareix Mingueza.
Sí.
I la velocitat que necessites a la banda esquerra, a la banda dreta teva defensiva per aturar
a Vinícius
quan estiri i quan busqui l'espai, aquí poses Piqué, no pot fer això. L'Inglés tampoc. Jo crec que aquí tens a Mingueza i a Dest per poder superar aquest tràngol, no? Per tant, bueno, jo crec que aquestes són les dues decisions més importants que ha de prendre quan el partit.
Sí. El que guanyi demà, Ciro, quin percentatge li dones de possibilitats de ser campió de Lliga?
Guanyarà la Lliga.
Sí?
Jo ho tinc clar. Sí, jo fins a l'altre dia, a l'altre cap de setmana, pues, sempre havia dit que aquesta Lliga sol la podria perdre l'Atlético de Madrid, no la guanyaria ni Barça ni Madrid, la perdria si la perd a l'Atlético de Madrid, i per després de la desfeta, no ja de l'última jornada, sinó pues,
la trajectòria no?
Que sí. Està no? al Atlético de Madrid, des que ha començat la segona volta, jo crec que el campió sortirà del Madrid i del Barça. O sigui, perquè jo ho dic del Madrid, quan el Madrid, com se diu, olisquear, no, com se diu en català, quan huele sangre.
Olora.
Quan olora sang, al Madrid i al Barça, i també puc ficar aquí al Barça, és molt perillós. No solten, no deixen la peça així com així. Sí. I llavors, jo per mi estic convençut que la Lliga és ja cosa de dos, del Madrid i del Barça. El Madrid és veritat que necessitarà que l'Atlético de Madrid pues, tingui una altra ensopegada, però és que jo sóc dels convençuts que l'Atlético de Madrid no guanyarà al camp del Betis. Llavors,
jo ho veig difícil, també, sense Suárez i Llorente.
Sí. Jo crec que ho té molt complicat. Llavors, per mi, el campió sortirà del partit de Madrid-Barça, segur.
Jo estic en termes generals d'acord amb el Ciro, perquè crec que l'Atlético de Madrid està molt malament, sobre que va perdre Suárez per 3 setmanes. Vull dir, la sensació que dona l'Atlètic és dolenta. No és una qüestió només d'haver perdut punts. Els ha perdut perquè realment està en una línia descendent bastant preocupant. No? Però aplicaria un matís al que ell diu. És a dir, jo crec que si el Barça guanya, el cop és definitiu. Perquè és que deixes el Madrid...
Pel Madrid sí, és veritat el Madrid, que tu dius.
Clar, si el Madrid guanya, bueno, està un punt per sobre del Barça...
Sí.
I encara el Barça té marge per reaccionar, tenint en compte que el Madrid encara li queda la Champions un moment, no? Però
saps per què...
La sensació és que és clar. Per Barça-Madrid.
Saps per què ho dic? Perquè jo crec que és veritat que encara el Barça estaria a un punt, però jo crec que si mires una mica el calendari, Jo crec que és una mica més fàcil el que té el Madrid. Té també la contra de que té que jugar a la Champions, no? I que és possible que arribi a semifinals. Però el calendari, si analitzes una mica el calendari, el Madrid no té un calendari ja complicat, molt complicat d'aquí al final. Per això, si guanya el dissabte, home, donarà un cop de puny a sobre la taula.
Sí, sí, molt bé. Normalment fem la quiniela de la jornada, sí, però avui ho deixem en porra. Avui us centrarem tot al clàssic i us demano, si us atreviu ja per tancar, la porra del partit. Ciro, a veure,
bueno, què t'apunto? Bueno, jo crec que guanyarà el Madrid 2-1.
2-1, ajustadet, 2-1. Molt bé,
sí,
molt bé.
Sí, sí, sí.
David, què et posa una tu?
Sense arriscar
molt. A veure, doncs, què et poso.
Com que avui fa 10 anys de la segona victòria del Barça de Guardiola al Bernabéu, 0-2,
sí,
amb gols de Messi i Pedro, doncs diré 0-2.
0-2, perfecte. Queda apuntat, a veure qui s'apropa més.
A veure.
David, Ciro, us agraeixo aquests minuts. Una abraçada. Que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
Tanquem el debat Esportscope amb el David Bernabéu i el Ciro López avui. I tanquem la prèvia del clàssic amb una última opinió, ara des del nord d'Espanya, des de la Coruña, amb el company, el gran Germán do Barro. Hola, Germán.
Hola, Joan, querido. Bueno, lo primero, me parece un partido absolutamente apasionante. Y no por el mero hecho de ser un clásico. Es que en esta ocasión reúne absolutamente todos los aditivos. Se están jugando la Liga, llegan en su mejor momento, no hay público, con lo cual es casi casi como jugar en campo neutral. Yo no veo favorito, te lo digo de verdad. Ahora, sí te voy a decir una cosa. El Atlético de Madrid va a estar rezando para que empaten. Porque yo creo que el que gane este partido, si es que uno de los dos consigue ganarlo, gana la Liga. El Barça viene como un avión. El otro día sí, 1-0 al Valladolid, último minuto, gol de Dembélé, se lo pasamos. Pero viene como un avión. Y el Madrid está en su mejor momento. Hasta los mete a pares Vinicius, cosa que no me podría ni imaginar. Le meten 3-1 al Liverpool, ganan con holgura al Eibar, juegan bien al fútbol. Por tanto, favorito no sé. Pero, repito, el que consiga ganar este partido, para mí, candidato principal al título de Liga. Un beso grande, amigo.
Un beso, Germán. Gràcies per tu opinió. Doncs veurem què passa demà a Valdebebas. La pilota rodarà a les 9 de la nit. A partir de les 9 ho viurem amb la intensitat que es mereix aquesta gran cita, aquest gran esdeveniment del futbol mundial com és el clàssic, a la COPE.
Arriba la mare de tots els clàssics amb el Barça enfilat cap al títol de Lliga. I ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Valdebebas, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Miguelito, Manolo Sanchi, Poli Rincón, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
També es presenta molt interessant la jornada segona amb partits importants pels tres equips catalans. Comencem amb l'Espanyol. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que rep el Leganés diumenge, és duel de zona alta de la classificació.
Sí, senyor, l'equip de Sir Garitano arriba quart a 10 punts de l'Espanyol. L'Espanyol afronta el partit amb el record de la derrota a Butarque a la primera volta, 2-0, en un partit on l'equip es va deixar liderat. Per això, avui Fernando Calero ha dit en roda de premsa que tenen ganes de revenja i que, atenció, el vestidor no fa números encara sobre quan es pot aconseguir l'ascens.
No, para nada. Hay que ir, como te he dicho antes, partido a partido. Sería una locura pensar ya en el ascenso. Está todo muy igualado y yo creo que esa mentalidad que tenemos es la que nos ha ido bien durante toda la temporada para estar arriba.
No fa números Calero. Els fem nosaltres. L'Espanyol li treu 7 punts. El tercer classificat, que és l'Almeria. La propera jornada jugarà contra l'Almeria. Ja veurem què és el que passa en aquestes 9 jornades que queden. L'equip que arriba a aquest partit amb les baixes d'Òscar Gil, Lluís López i Melendo, els dos últims encadellats per Covid una setmana després de donat positiu, i Vicente Moreno té el dubte lateral dret de si fer jugar el juvenil Omar o apostar per algun jugador recol·locat com Calero o Didac. Em diu un ocellet que apostem per Didac i me'n refio d'aquest ocellet. Demà tindrem més dades a la roda de premsa de Vicente Moreno.
Pots refiar-te de l'ocellet.
Sí, senyor, no? Sabem els dos qui és.
Està claríssim. Sílvia, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
També partit importantíssim pel Girona, demà, al camp del Rayo. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
I amb notícies d'última hora, que tenim lesió i dos positius per Covid.
Sí, la lesió, la veritat és que no és la setmana, eh? Si volia preparar amb tots els efectius, amb efectius de la columna vertebral de l'equip i amb totes les garanties, Francisco, el partit de demà davant el Rayo Vallecano, perquè primer van caure Bernardo i Samu Saiz, ahir va caure Juanpe i avui ha caigut Ramon Terrats, amb un esquins al turmell dret. A banda d'això, dos positius per coronavirus, aïllats al seu domicili, amb la qual cosa, llista de 18 absolutament marcada per les baixes, pels positius per Covid i també per aquestes absències. Però toca jugar i sortiran 11, eh? Això ho podem garantir. Rayo Girona. Partit important, ho venim comentant. Si el Girona guanya, empata punts amb el Rayo Vallecano, que marca ara mateix el tall de la promoció per pujar, però té aquest partit pendent, és veritat, el conjunt de Vallecas davant el Mirandés. Aquest és el Rayo que espera Francisco.
Yo creo que el Rayo al final es del equipo que ha mantenido la plantilla del año pasado, jugadores que prácticamente no ha cambiado nada en cuanto al nombre de ellos, de la temporada pasada, y que hizo incorporaciones muy buenas. Un equipo que lógicamente tiene también la prioridad de estar arriba para ascender a primera división, y un equipo que lógicamente nos va a apretar, y más en su casa, y más sabiendo lo que nos jugamos. Yo creo que un partido bonito de ver y un partido que va a estar disputado y que vamos a intentar nosotros, lógicamente, hacer las cosas bien para intentar ganarlo.
Un quart de set de la tarda, crec que és un dels, no per tenir presència catalana, però sí és un dels grans partits per tot el que comentem d'aquesta jornada 34 de la Lliga Smartbank. Demà dissabte, un quart de set, 18:15, Rayo Girona.
Sí, senyor, i el Sabadell que s'enfronta a un altre final, a un altre partit determinant. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recibe el domingo ni más ni menos que al Cartagena.
Así es. Hoy, después del entrenamiento matutino, Hidalgo estuvo en la rueda de prensa previa a este partido, donde ha analizado al rival de turno. Lo escuchamos.
Son un equipo ben treballat, un equipo que el seu entrenador el conec molt, molt i molt bé de fa moltíssim temps. Té caràcter, han anat canviant la seva estructura, davant de jugadors diferencials de la categoria, que amb poc el fan gol, tenen un bloc molt, molt compacte, han afegit a una sèrie de jugadors amb experiència al mercat d'hivern i això fa que sigui un equip molt perillós.
Hidalgo cuenta con todos sus hombres para este partido, a excepción de Aleix Koch, que continúa con su recuperación. El equipo volverá a ejercitarse mañana por última vez antes del importantísimo partido de este fin de semana. Recordamos, Sabadell-Cartagena, duelo directo en la zona baja de la Liga Smartbank, el domingo a las 6:15 de la tarde en la Nova Creu Alta.
Gracias, Naza.
Gràcies, hasta luego.
I moltes hores. Tres equips catalans de segona en aquesta jornada que tenim per davant el cap de setmana. Fins aquí el futbol, pausa i després bàsquet, que avui és un dia històric pel Barça. Avui torna a jugar de blaugrana Pau Gasol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 5,50 euros.
Y de regalo te llevas 2,75 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Albert, que feia dies que ho esperàvem, per fi ha arribat el dia.
9 d'abril de 2021, el dia en què Pau Gasol tornarà a jugar a bàsquet. La que és la seva professió serà a partir de les 9 de la nit a casa seva, al Palau Blaugrana. Recordo, més de 2 anys, 25 mesos des que va jugar l'últim partit. Fa 20 anys que va vestir per última vegada la samarreta del Barça, avui amb el 16, que ja es troba més a les botigues del Futbol Club Barcelona. Pau trepitjarà el parquet del Palau en aquest intrascendent pel Barça, Bayern, Barça-Bayern, perquè recordem que el Barça no s'hi juga absolutament res i sí espera rival, ara ho comentarem, però jo crec que cal sentir, veritat, Ballori, la veu del vestidor del Barça, sí. A veure què pensa d'aquest debut o re-debut de Pau amb el conjunt blaugrana. Víctor Claver.
Es un privilegio, ¿no? Todo lo que he compartido con Pau hasta ahora lo ha sido y bueno, es una suerte que esté aquí este año, en lo que queda de temporada y ojalá pueda hacer lo que él quiere, ¿no? Que es sentirse jugador otra vez y sentirse bien dentro de una pista de baloncesto y los demás pues ayudarle para que es el primer partido que juegue después de tanto tiempo, pues se encuentre lo más a gusto posible y lo disfrute.
Veurem quin minutatge té. I el Barça espera rival i haurà d'esperar fins dilluns perquè el Zenit té 2 partits pendents. Zenit o València, i hi ha una opció que li pugui tocar el Bayern. Però és jutge el Barça, perquè si avui el Barça perd davant el Bayern, envia el Madrid a jugar contra Efes, que per mi és el gran candidat juntament amb el Barça per ser campió d'Europa. Si el Barça guanya, el rival del Madrid serà l'Olimpia Milán.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adeu. En hoquei patins ha començat la fase de grups de l'Eurolliga a Portugal. Acaba de finalitzar el Porto 7, Noia 4. Ha caigut el Noia en el primer partit. A les 5 tenim Sporting de Portugal, Reus, i a les 9 de la nit el partit entre el Liceo i el Barça. I estem pendents també de la jornada de quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo. Tornem a la piscina Pere Serrat. Com estan les coses, Juan?
Bueno, pues está a punto de comenzar el Sabadell-San Feliu, el primer partido de cuartos de la tarde. Seguirá el Sant Andreu-Cataluña por la mañana. Ya tenemos 2 equipos clasificados. El Mataró ha ganado 12-10 al Terrassa y el Mediterrani ha palizado 17-2 al Rubí. El técnico del Mataró, el conocido Dani Ballart, advierte de que esta copa, a pesar de la teórica favoritismo del conjunto del Mataró, no será fácil.
Això és la Copa de la Reina, aquí passen moltes coses que ningú pot imaginar, llavors aquí el més important és que nosaltres hem fet 3 parts excepcionals i ens hem permès el luxe de relaxar-nos al final, un luxe que a mi no m'agrada, però passen aquestes coses i és una qüestió de pensar en demà les semifinals.
Y la entrenadora del Mediterrani, Marian Díaz, reconoce la superioridad teórica del Mataró, pero asegura que su equipo va por todas.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que avui estàvem ansioses per obrir la llauna, com es diu, i fer un bon paper i fer bones sensacions, perquè el partit de demà és molt dur. El Mataró està fent cap partit aquest any i sabem que ens posaran problemes, però estem amb moltes ganes i avui hem tingut bones sensacions, hem estat tranquil·les, l'equip ha funcionat, l'equip ha disfrutat, sobretot, i ho fem amb moltes ganes.
Por tanto, mañana las semifinales Mataró-Mediterrani, los ganadores de San Feliu Sábado y San Andreu Cataluña también se enfrentarán la final el domingo a las 2 de la tarde.
Estamos en contacto. Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Entrem al tram final d'Esports Cope. Gil, vostè ho remata, això.
Doncs mira, la Liga tanca el seu estudi, la seva investigació, i diu que no hi ha proves de que Juan Cala insultés el valencianista Mukhtar Diakabi. A més de tot això, la Casa Real confirma la presència de Felip VI a la final de la Copa del Rei del 17 entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao, i parlant de monarquies, doncs evidentment tot l'esport anglès està commocionat després de la mort avui del duc d'Edimburg. A l'Atlético de Madrid, una bona notícia pel Cholo Simeone. Recupera a Jiménez per composar la zona defensiva, mentre que als tribunals nova absolució de Xavi Alonso pel no delicte fiscal entre 2010 i 2012. Al marge de tot això, Batllori, doncs ja saps el que toca dir avui, aquest divendres 9 d'abril, no?
El mateix de cada divendres, pràcticament, no? Lo mejor en sí. Lo personal...
I no? Lo peor en lo deportivo, no?
Lo peor en lo deportivo, no? Que no pateixis molt, Gil.
No, 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 ja parlarem dilluns de Sotogrado.
Ah, vinga, que vagi bé.
Adeu.
Adeu, adeu. Marxem actualitzant les enquestes que us formulem cada dia a Sportscope via Twitter. En clau Barça, avui us demanem que feu la travessa del Clàssic. Aposteu per l'1, per la victòria del Real Madrid al 30%, per l'empat l'11% i per la victòria visitant, en aquest cas per la victòria del Barça, la majoria, el 59%. En clau espanyol, també us demanem que feu la travessa de l'Espanyol-Leganés, partit important diumenge. Aposteu per la victòria de l'Espanyol al 59%, per l'empat al 22%, per la victòria visitant al 19%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, cuideu-vos moltíssim. Bon cap de setmana i bon clàssic, que vagi bé.